En efecte, són les 3 i continuem amb aquesta programació especial a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació des del centre de control d'aquest incendi forestal a Paús, al Baix Ebre, que manté confinats nuclis de 7 poblacions diferents i que afecta ja més de 3.100 hectàrees.
Especial informatiu a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació amb Òscar Fernández.
Són més de 300 els bombers que treballen per tal que aquest incendi de Paüls no entri encara més al Parc Natural dels Ports, on el potencial d'hectàrees per cremar es dispararia i les dificultats tècniques per apagar les flames encara es multiplicarien més. Des de fa una estona, la marinada en teoria ha d'ajudar a l'extinció. Diem en teoria, però perquè aquest vent humit a la zona de l'incendi encara no es nota, sí que ha arribat ja, en canvi, en punts del delta de l'Ebre, riu avall. De manera que el continuem esperant allà on més el necessitem, o hi ha l'incendi. I això perquè l'arribada de la marinada, quan es concreti, serà una bona notícia. Després d'hores molt complicades aquesta nit i durant tot el matí. Al Catalunya Migdia encarem la tercera hora de programació especial, després de la que han fet els companys del matí de Catalunya Ràdio i abans de la que faran els companys de la tarda de Catalunya Ràdio. L'esperança és que aquesta nit l'incendi es pugui estabilitzar. Això en el millor dels casos. Per aixecar els confinaments caldrà esperar com a mínim a aquesta tarda. És l'escenari més optimista que esperem que es pugui fer realitat. Tot en un 8 de juliol en què ja podem dir que l'estiu del 2025, que tot just comença, és ja el pitjor pel que fa als incendis a Catalunya des de l'any 2012. De la marinada, aquest migdia, s'està endarrerint una mica o ja anem sobre el que marcaven les previsions? Néstor Gómez, bona tarda. Volia saludar el Néstor Gómez, el nostre meteoròleg, per saber si efectivament la marinada la teníem aquí ja o no. De moment encara no ens nota en aquesta zona. De seguida recuperem la connexió amb el Néstor Gómez per tal de tenir l'última hora d'aquesta previsió meteorològica que fa hores que ens porta de corcoll esperant aquestes hores, la primera hora de la tarda en què la marinada ha d'efecte de presència i ajudar els bombers a poder controlar el foc. Acaba de parlar el president de la Generalitat. Aquest foc del Baix Ebre que va començar a Paüls continua sense control, afectant més de 3.100 hectàrees, com dèiem. Té mobilitzats més de 300 bombers amb molts mitjans aeris. Pendent del canvi de vent que podria facilitar les feines d'extinció, es manté aquest confinament de municipis del Baix Ebre i, com dèiem, fa uns minuts, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut després d'haver parlat amb els bombers i haver estat informat de quina és l'última hora. Tens els mitjans de comunicació, que és el més destacat que ha explicat. Miquel Jarque, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. El president, en la seva compareixença, que hem pogut seguir en directe en aquest programa especial, ha fet un balanç de com s'ha desenvolupat el foc. Ha recordat que hi ha 4 ferits lleus i un bomber amb un cop de calor, un balanç relativament positiu perquè no hi ha cap víctima mortal. Sobre el terreny, 409 efectius, 14 mitjans aeris. Això, tota l'espera de com es desenvolupa aquest vent, com les pròximes hores seran claus, el president Illa és relativament optimista.
Aquesta nit ha sigut una nit complicada. El foc amenaçava de saltar el riu Ebre i amenaçava la Serra de Cardó. Afortunadament, no ho podem donar per definitiva en descartat, però l'evolució que hi ha hagut aquest matí permet ser optimistes.
A una evolució del foc que serà clau en com es desenvolupi el vent, aquest vent de mestral que ara girarà a marinada. És una evolució que també demana el president, ho ha subratllat, que s'evitin desplaçaments, que es segueixin les consignes de confinament i, sobretot, amb una prioritat clara, intentar que el foc quedi estabilitzat aquesta nit.
La prioritat ara, única i exclusiva, és estabilitzar el foc. L'escenari en què s'està treballant, i per tant seria un escenari positiu, és que es pogués aconseguir això a darrera hora del dia. A darrera hora del dia que poguéssim iniciar una fase d'estabilització. Encara no estem en aquest escenari. A partir d'aquí, tota la resta de consideracions, investigar l'origen del foc, doncs ja vindrà.
El flanc esquerre, Òscar, és el que més preocupa. El mestral, hores enrere, ha empès el foc cap a l'Ebre. De fet, l'ha saltat, però no ha aconseguit penetrar a la Serra de Cardó. Sembla que estaria assegurada, però sí que ha penetrat al Parc dels Ports i en un percentatge encara petit, però és una zona d'alt valor ecològic i aquí la complicació seria pels equips d'extinció, tant dels terrestres, perquè els accessos són difícils, com també pels aeris, 14 mitjans mitjans aeris, la majoria de la Generalitat, també amb el reforç dels equips del Ministeri de la UME, que aquí treballarien pitjor perquè és una zona amb diverses estabilitats atmosfèriques que fan difícil sobrevolar la zona.
És un foc que, efectivament, està encaixonat, per entendre'ns, entre dos espais naturals, entre els ports i la Serra de Cardó. Si bufa el mestral, posa en perill la Serra de Cardó. És el que ha passat aquesta passada nit i el control dels Mossos d'Esquadra i dels bombers han aconseguit evitar que les flames entressin en aquesta Serra de Cardó, tot i que han arribat a travessar el riu Ebre en una imatge que és realment espectacular i que dona idea de la virulència del vent i del foc aquesta passada nit. Però ara, quan canviarà a marinada, el que es posa en perill són els ports, perquè estan a l'altra banda. Aquí, ara, l'objectiu dels bombers aquesta tarda és que això no passi, perquè això podria posar en perill moltes més hectàrees de les que s'han cremat fins ara. Per això, ara mateix, estem pendents d'aquesta previsió del temps, que durant les últimes hores hem estat molt pendents. Néstor Gómez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quina és la situació ara mateix dels vents? T'estem preguntant pels vents des de fa hores. Mm-hmm. Com ho tenim ara mateix aquí a la zona de l'incendi?
Doncs continuem bufant un buf una miqueta de component oest cap al sector de Benissanet, que està una miqueta més amunt de Paüls, al voltant dels 15, 20, 25 quilòmetres per hora, encara bufat oest. Però, en canvi, si anem cap, per exemple, a Amposta, i ja es nota l'entrada de la marinada, sí que està més lluny Amposta que no pas Benissanet, però estem parlant d'un vent que està al voltant dels 10 quilòmetres per hora, és un vent de sud-est, humit, està al voltant del 50-55%, és a dir que ja va arribant, i tendirà a penetrar una miqueta cap a Tortosa, finalment també arribar a l'àrea de Paüls. Tot això al llarg de pràcticament aquesta hora, entre les 3, les 4, 4 o quarts de 5, ja hauria d'entrar vent endins. És un vent que no bufarà fort, és a dir, no té res a veure amb les fortes ventades que hem tingut durant aquesta passada nit i matinada que han arribat als 90. És un vent, podríem considerar, una miqueta més dòcil, a la vegada que ens aporta aquesta humitat, que sense cap mena de dubte ajuda a mantenir una mica l'atmosfera. Amb aquesta humitat ajudarà a les tasques d'extinció. I a més, és un vent de marina o aquest vent de sud-est que durarà durant tot el que resta de jornada.
Anem a preguntar això, si duraria moltes hores,
Sí, que el tindrem per hores, Hi ha un moment a la matinada que deixarà de bufar, però no perquè entri el mestral. Bufarà una mica de terral, però seria poca cosa, i demà al migdia tornaria a reactivar-se de nou aquest vent de xaloc a partir de les 12, a la una del migdia, un altre cop amb certa intensitat.
I és per això que els bombers són optimistes. Bé, optimistes és la paraula que ha volgut evitar el president de la Generalitat, ha volgut ser realista, deia, però en tot cas aquest millor escenari possible que faria que aquesta nit es pogués estabilitzar l'incendi gràcies a aquesta marinada, com deies, i al fet que no es preveu que entri el mestral. Néstor, estarem pendents, òbviament, et seguirem preguntant per aquest vent que hem fet durant tot el dia. Per tant, estigues preparat per aquestes preguntes. Fins ara.
Gràcies.
Us informem des d'aquest centre de control a Tortosa, envoltat de fum, amb aquesta penetrant olor de cendra que està envoltant tota la ciutat des de primera hora del matí. Aquí van arribant les autoritats diferents per tal de poder seguir el que està passant en aquest incendi, però aquí hi ha una certa tranquil·litat perquè la vida continua més o menys normal aquí a Tortosa, tot i el desplaçament dels vehicles d'emergències, els helicòpters que no paren de sobrevolar la ciutat i que aterren aquí al costat d'aquest centre de control. Molt més delicada la situació en els pobles que estan confinats, que estan afectats pel confinament. A Xerta, que és l'epicentre, podríem dir, d'aquest foc, i tenim la Júlia Albacar. Júlia, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Quina és la situació ara mateix aquí?
Doncs mira, podríem parlar de les dues cares de la moneda, perquè nosaltres som al costat mateix de l'Ajuntament, on hi estan ara mateix les persones desallotjades que vivien en masies properes, perquè s'ha habilitat la sala polivalent del consistori perquè puguin menjar i refugiar-se mentre duren les tasques d'extinció del foc. Nosaltres hem pogut parlar amb el Manel, que és un dels refugiats, el sentim.
La casa sembla que no ha patit cap dels que estem aquí, cap incident a nivell de que s'hagi cremat, i poca cosa més, o sigui, són situacions que venen donades i, com vos dia abans, les hem d'acceptar.
Són aproximadament una desena de persones, tots comparteixen una mica este sentiment que jo diria que impregna, no?, tot l'ambient, a banda de la penetrant olor de fum que comentaves, que és una barreja com de resignació i neguita a la vegada. Això passava dintre de l'Ajuntament, però fora la plaça hi ha un grup de veïns que s'han assegut a les cadires d'un bar que no està obert, per cert, i, per exemple, el Fran, que és un d'ells, ens explicava això.
Sí, hemos salido fuera un poquito porque en casa, claro, sabiendo que el incendio está aún activo, es un poquito complicado quedarse en casa con la tranquilidad.
Així que ja ho veieu, una mica de tot tenim aquí. Tot això, evidentment, acompanyat d'un degoteig de vehicles per una banda de veïns, però també, evidentment, dels serveis d'emergència. Hem vist fa uns minuts una unitat de la UME, del Servei Militar d'Emergències, i també doncs, diverses dotacions dels bombers que també transiten per aquí al poble. I un petit detall, aquí fora, el que més estava escoltant, Òscar, era la ràdio i tenien sintonitzat Catalunya Ràdio, ho hem pogut comprovar.
Vaja, doncs escolta'm, els saludem des d'aquí, els donem ànims i que, per tant, puguin portar el millor possible aquest confinament i que, per tant, puguin seguir les feines d'extinció d'aquest incendi, que, insistim, en el millor dels casos, aquesta nit podria quedar estabilitzat. Que creuem els dits perquè això passi. Fins ara, Júlia.
Fins ara.
Passant 10 minuts de les 3, volem saber què n'opinen de tot plegat els alcaldes. La majoria d'ells, ara una bona representació, estan reunits amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, fent-li arribar, suposo que, els seus neguits, les seves preocupacions. Saludem el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, senyor Antoni Gilabert. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ara dèiem que el president Illa està reunit amb alguns alcaldes d'aquesta zona. Què li demaneu des de l'administració local, que està en primera línia, al president de la Generalitat quan es reuneix en una situació com aquesta?
Bé, de moment, informació, el que la gent ens demana més de primera mà, informació ràpida, urgent, no?, de com estan anant els treballs per pagar l'incendi. I després, bé, la feina dura ja vindrà després, un cop ha apagat l'incendi, s'hauran d'avaluar els danys i bé, a veure com podem, quin tipus d'ajudes podem aconseguir per pal·liar els danys causats per aquest incendi.
3.150 hectàrees afectades, 18.000 persones confinades, 4 persones ferides lleus i un bomber que ha patit un cop de calor. Aquesta és la situació que tenim hores d'ara, deia fa una estona el president Illa. El pronòstic és moderadament optimista de cara a la nit, tots els esforços a aquesta hora concentrats, però perquè el foc no salti a l'interior del Parc Natural dels Ports.
Sí, sí. Tècnicament, bueno, ara ja estem escoltant a Batros i tota la gent que aneu entrevistant, seguim les notícies que Batros, que Batros doneu. O sigui, ara hi ha un canvi important, un canvi de vent entre la marinada en lloc de l'Unestal i a veure com evoluciona la situació i a veure si va tot bé. D'una vegada tenim tenim una mica de sort i la marinada entra suau, entra molt humida i podem acotar tota la zona incendiada i evitar sobretot que vagi cap a la zona del Parc Natural dels Ports, cap al nord, que jo sé que seria molt més difícil de controlar perquè allà la zona boscosa és abundant i frondosa.
Clar, és aquesta particularitat d'aquest foc, no?, que està envoltat de dos espais naturals, com són els ports o la Serra de Cardó. Durant la nit amoïnava més la Serra de Cardó perquè el mestral l'empenyia cap a aquella banda, fins i tot amb la virulència que ha permès a les flames saltar l'Ebre en algun moment, en algun punt. Sortosament això no ha anat a més i, per tant, a Tivenys la cosa queda més o menys controlada. Però és aquesta situació, aquesta orografia tan complicada amb el vent d'una banda o de l'altra que, segons com bufi, posa en perill un espai natural o un altre.
Sí, sí, és així, és la particularitat que tenim aquí al territori, som coneixedors d'elles, som coneixedors per sort també, tenim molta experiència, no?, en aquests canvis de vent, tenim molts de mitjans tècnics per estar actualitzats, i bé, i ara hem d'aprofitar tota aquesta tecnologia que tenim, aquesta experiència per aplicar-la al moment d'apagar l'incendi. Jo, ara, per les últimes notícies que tinc, he parlat fa un moment amb l'alcalde de Xerta, l'alcalde Saldové, i hem de ser relativament optimistes si entra aquesta marinada molt humida i lleugera, serà més fàcil controlar aquest incendi.
Ara connectàvem amb Xerta, amb la Júlia Albacar, ens deia que el foc pràcticament ha arribat a la porta dels veïns de Xerta. El comportament, però, de la població en general ha estat exemplar? Tothom ha mantingut la prudència i ha fet cas de les instruccions que estàveu donant a través de les alcaldies?
Sí, sí, això s'ha de destacar, que la gent, per sort, avui en dia ens podem comunicar de moltes maneres, és molt més fàcil arribar a tothom i la gent sí que, a través de grups de WhatsApp, tenim també la sort de que són pobles relativament petits, la majoria no són de pobles de més de 1.000 habitants, de 500, de 300, i és molt més fàcil arribar a tots els veïns, i els veïns sí que han estat informats de primera mà i han fet cas i han pogut evitar cap risc més greu. La veritat que durant la nit ens ha anat arribant a través de grups de WhatsApp que tenim d'alcaldes, de consellers comarcals, imatges de Xerta del Dover en el foc pràcticament dins del poble, i déu-n'hi-do, eren imatges preocupants, però per sort està quedant tot en un ensurt.
Teniu la sensació que el més perillós, el més delicat ha passat? Va ser la nit passada, en què sí que hi va haver algun moment que realment va semblar, amb ratxes de fins a 90 km per hora, que era molt, molt complicat controlar aquest incendi?
Sí, sí, jo espero que sí, que així sigui, que el pitjor ja hagués passat, que es va ajuntar tots els elements, un foc que s'originà de matí, una zona sí que de difícil accés, però bé, si no arriba a fer aquest mestral, aquest vent de dalt tan potent, segur que estaria a hores d'ara, estaria controlat i hagués sigut un ensurt gran, però bé, quan s'ajunten un foc, el bosc sec, i vents de 90 quilòmetres per hora, pràcticament és molt, molt difícil fer front a aquest tipus d'incendis. Primer creiem que la carretera C12 podia fer de tallafocs, impossible, el foc portava una velocitat increïble, i després, imagina't tu, per l'amplada que porta el riu Ebre, el pas per el Dover i va saltar inclús el riu Ebre. Això jo crec que no sabia, és un cas únic, insòlit, no sabies mai.
Sí, realment és una imatge que impacta, quan un és conscient de la imatge del riu Ebre, amb l'amplada que té, i que el foc aconseguís en alguns punts arribar a saltar a l'altra riba, realment és espectacular, i dona idea de la virulència de les flames i del vent que les empenyia cap allà. Confiem que les bones o les millors perspectives que aquesta nit pugui quedar estabilitzat aquest incendi es compleixin, i que amb aquesta ajuda de la Marinada aquesta nit puguem donar més bones notícies.
Sí, sí, esperem que així sigui. Nosaltres des del Consell Comarcal ens hem ficat al servei de tots els pobles de la comarca per ajudar el que faci falta. Ara, pràcticament, ara tenim molt poca cosa a fer, perquè ara tot és feina de bombers, equips d'incisió i tots els equips de seguretat. Sí que la feina nostra començarà a partir de la setmana que ve. Convocarem un Consell d'Alcaldies extraordinari, un cop fet ja les primeres valoracions, per analitzar els danys causats i buscar solucions.
Doncs Antoni Xilabert, president del Consell Comarcal del Baix Ebre, gràcies per acompanyar-nos. Molts ànims. Gràcies i bona tarda.
Un plaer. Moltes gràcies.
Passa un minut d'un quart de quatre de la tarda. Som en directe des d'aquest centre de control de Tortosa, pendent de la reunió que el president de la Generalitat s'està tenint amb els alcaldes de la zona, per tal de saber després com va aquesta reunió i què és el que li demanen els alcaldes i què és el que els ha explicat el president. Mentrestant, podem saludar el Josep Maria Espelta. Senyor Espelta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És del CREAF, és investigador, especialitat en gestió forestal i en restauració de boscos després d'incendis. De moment, el foc ha destruït 1.300 hectàrees de les 35.000 del Parc Natural dels Ports de Tortosa-Beseit. Uns boscos que haurem de decidir com recuperem. Què s'ha de fer en un país com el nostre, amb sequeres cada cop més intenses i freqüents i temperatures a l'alça, quan un bosc com aquest es crema?
Bé, la bona notícia és que la majoria de les espècies que fins al moment s'han vist afectades són espècies mediterrànies que porten una llarga història evolutiva de convivència amb el foc i, per tant, tenen mecanismes de regeneració. Bé, en el cas d'alguns pins, doncs, perquè tenen bancs de llavors protegits que després de l'incendi doncs, permeten germinar nous pinatons, o bé en altres casos doncs, perquè són espècies que poden rebrotar. No? Clar, el gran dubte que hi tenim és que portem alguns anys doncs, de sequeres recurrents, com sabeu, des del 2021, 22, 23, i això, doncs, malgrat que nosaltres ja hem donat per finalitzades aquestes sequeres, perquè hem vist doncs, que els embassaments s'omplien, doncs, en el cas del bosc la memòria és més llarga, i aquí doncs, el dubte és veure quina capacitat tindran una mica de regenerar-se si amb unes condicions tan bones com han fet tradicionalment o si, fruit d'aquestes sequeres, doncs, ara la regeneració serà pitjor.
És a dir, la sensació que tenen és que després d'aquests anys de sequera els boscos, els arbres, tenen més dificultats per generar llavors?
Sí, sí, certament. Vull dir, nosaltres estem fent, per altres projectes, doncs, un seguiment dels efectes de la d'aquesta sequera sobre els boscos de Catalunya, i una de les dels resultats que hem pogut constatar doncs, revisitant aquests boscos doncs, és que la quantitat de llavors és menor, i per tant preveiem que la regeneració doncs, pugui ser menys esponerosa del que era habitualment. El que, per altra banda, no ha de ser necessàriament una mala notícia, no? Perquè d'aquesta manera doncs, també podem aconseguir que siguin boscos menys densos i per tant que sigui més fàcil de modelar i d'acompanyar en aquest procés d'adaptació al canvi climàtic.
Quines accions caldran perquè la regeneració d'un bosc cremat com aquest el converteixi en un bosc més resilient als incendis que vindran? S'ha de fer alguna cosa? S'ha de replantar d'una manera determinada per evitar que siguin tan propensos als focs? O no es pot?
Bé, en principi l'activitat o l'actuació de replantar doncs, no seria necessària si aquesta regeneració natural es dona. El que serà important és planificar una mica tot aquest nou paisatge i aquesta, entre cometes, nova situació que s'ha generat després de l'incendi i tenir en compte que, de cara doncs, a fer els nostres paisatges més resilients a aquests incendis, doncs necessitem recuperar uns boscos doncs, amb menys densitat, amb menys continuïtat entre masses forestals i això és el que s'haurà de planificar i s'haurà de valorar i s'haurà d'acompanyar, sí.
Aquests dies parlem molt de la necessitat d'estendre el model del paisatge mosaic, en què hi ha trossos de bosc, però després hi ha també terreny conreat i que, per tant, és com més discontinu, podríem dir, perquè això fa que sigui més fàcil que les flames no puguin estendre's. Hi ha alguna fórmula per convertir aquest paisatge tan boscós en aquest paisatge mosaic o això, si no hi ha gent disposada a treballar a la terra, és pràcticament impossible provocar-ho, entre cometes?
Clar, aquest és realment el problema, no? Que necessitem fer el fet d'estar sota aquesta urgència, ja no del canvi climàtic, sinó de la crisi climàtica que estem tenint, ens obliga a fer aquesta transformació del paisatge doncs, de manera molt ràpida, no? Són paisatges que van perdre aquestes característiques doncs, a partir de la segona meitat del segle XX aproximadament, i aleshores els hem d'intentar retransformar i reaconseguir doncs aquest mosaic de agroforestal on es mantinguin aquestes activitats agrícoles i també aquesta explotació forestal i realment doncs aquest és el repte que tenim a sobre i que és urgent d'encarar.
Doncs és el Josep Maria Espelta, investigador del CREAF, especialitzat en gestió forestal i restauració de boscos després d'incendis. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Estàvem parlant amb el Josep Maria Espelta del futur, de què farem amb els boscos un cop cremats. Però ara mateix el que afecta o el que estem intentant és saber què fer aquesta tarda, com lluitar contra aquest foc. Saludem el Rafael Prades. Bona tarda.
Bona tarda.
Rafael Prades és el responsable de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre. Quina és la situació ara mateix? Sentíem el president de la Generalitat que evitava la paraula optimisme i deia, no, siguem realistes, siguem prudents, si tot va bé, potser aquesta nit el podem tenir estabilitzat. Com ho veieu?
Bueno, nosaltres ens movem molt més al curt termini. Ara mateix tenim unes necessitats, la població té necessitats. Tenim un centre d'acollida obert al municipi de Xerta, que l'Ajuntament l'ha obert. També al municipi de Nefallet ara mateix ens estan dient que tenen gent que segurament s'hi hauran de quedar al poble i estem intentant mobilitzar recursos per a habilitar centres d'acollida, per a donar menjar, llits, mantes, tota l'assistència que pugui necessitar la gent que ha hagut de marxar i que en aquests moments no poden tornar a casa seva i no tenen altre lloc on anar.
Són aquests dos punts els que ara mateix més us amoïna per muntar algun punt per rebre gent? En altres pobles ja en teniu d'altres que teniu en funcionament des de les últimes hores?
No, ni Paüls ni Alfara de Carles no han tingut necessitat d'habilitar centres d'acollida fins al moment i Benifallet acaba de ser ara mateix. Xerta sí que ahir ja va començar vam començar a veure la necessitat, ja vam parlar amb les autoritats municipals i en principi ja s'ha gestionat menjar per a aquesta gent avui. I probablement nosaltres ja estem gestionant per a que puguin dormir també. Si després, afortunadament, l'evolució de l'incendi fa que la gent pugui tornar a casa seva, sempre estaran molt millor a casa seva que en un centre d'acollida, però en la situació que tenim ara nosaltres intentem anticipar-nos i ja deixar-ho tot preparat. Més val plegar-ho si no ho fem servir que no pas arribar tard.
I estem parlant bàsicament de gent que viu en cases disseminades i que, per tant, es veien encerclat per les flames o pel fum. Gent que estava en cases rurals, per exemple, i han hagut de sortir. De quin tipus de tipologia de gent és la que necessita aquests albergs o aquests fons d'atenció?
En la seva majoria es tracta de gent que és ciutadans dels municipis i que vivien en cases disperses, no al nucli urbà. En aquests casos, sí que bombers, o ells mateixos per iniciativa pròpia, o perquè bombers li han indicat, o Mossos ho ha executat, els han demanat que sortissin de casa seva perquè estiguessin protegits i els han decidit enviar al centre que el municipi ha habilitat.
Durant el matí, els que estàvem aquí en aquest centre de control hem anat rebent les alertes al telèfon mòbil a través de Protecció Civil, indicant doncs, si s'havia de confinar algun poble, si s'havia de desconfinar algun poble, quines eren les instruccions. Suposo que quan us veuen, el primer que pregunten és quan enviareu la informació per desconfinar o quan ens direu què és el que hem de fer. Però no és tan fàcil, no depèn de vosaltres, només vosaltres deveu transmetre les informacions que ens arriben a través de bombers, suposo.
Sí, diguem-ne que nosaltres som els missatgers, nosaltres tenim l'eina per a poder comunicar directament amb la gent als telèfons mòbils, però les indicacions sempre són de bombers. I pel que fa als desconfinaments, ara estem més pendents de fer alertes que confinin a més població que no pas desconfinar. En la ciutat.
Teniu la sensació que hi haurà més confinaments que no desconfinaments?
Estem a punt de llançar avisos per a confinar altres municipis, sí.
Podem saber quins o no?
Ho hem d'acabar de valorar amb la informació de bombers, però en principi sí que la previsió és demanar a més municipis que mantinguin, si més no, un confinament dintre dels seus municipis, que no surtin i no hi hagi mobilitat interurbana.
I això té a veure amb el fum més que no pas amb la flama?
Això té a veure amb la possible evolució de l'incendi que ens estan parlant bombers en funció del vent, de la zona potencial cap on pot créixer. Llavors, per preparar tot aquest terreny, perquè si s'hi ha d'anar no hi hagi vehicles, no hi hagi gent, no hi hagi persones interessades en veure els seus vents, o també inclús xafarders o gent que va a veure què està passant, volem evitar, primer per la seva seguretat i després per deixar treballar els mitjans d'extinció, que han de dedicar-se a apagar l'incendi i en altres casos haurien de dedicar-se a fer rescats. Llavors, volem evitar, sobretot, que la gent es fiqui en risc o que la gent adopti actituds o accions que vagin en contra de la seva autoprotecció. En això volem insistir molt.
Per tant, insistir en els dos missatges que hem sentit reiteradament, que donem des dels mitjans de comunicació, que hem sentit dels responsables polítics, inclús el president de la Generalitat, dient que, d'una banda, fer cas a totes les indicacions que arribin des de Protecció Civil i, de l'altra, evitar desplaçaments no estrictament necessaris perquè encara que sigui per bona voluntat, a vegades s'entorpeix la feina dels cossos de bombers o de Protecció Civil que necessita les carreteres i els camins nets per poder allò transitar.
Exacte. I recordar sobretot que si algú es troba en una situació de risc vital del telèfon 112 per a comunicar-hi. És la manera que, trucant al 112, totes les agències que estem treballant aquí, tenim la informació, ens podem coordinar i podem destinar els recursos necessaris per a rescatar aquestes persones en cas de necessitat. Individualment, decidir moure's cap a un lloc cap a l'altre és perillós, i segurament quan arribin doncs hi haurà una patrulla de Mossos que els farà tornar, o una patrulla de bombers o algú altre que els farà tornar. Però sobretot intentar evitar aquests desplaçaments, intentar evitar aquestes actuacions, i si hi ha una necessitat urgent, trucar al 112, que és el telèfon d'emergències, que atén les trucades i que comunica a totes les agències.
Doncs estarem pendents de si hi ha nous avisos de nous pobles que queden confinats per indicació dels bombers a través de Protecció Civil. Rafael Prades, responsable de Protecció Civil aquí a les Terres de l'Ebre, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Doncs aquestes el missatge, sobretot la gent que faci cas de les indicacions que arriben des de Protecció Civil, de l'altra que s'evitin els desplaçaments que no siguin estrictament necessaris, perquè el que necessiten és que els camins estiguin nets per tal de poder fer el desplaçament dels equips d'emergència, i atenció també a aquesta informació que sembla que en els pròxims minuts, pròximes hores, podria haver-hi noves poblacions que quedin confinades perquè els bombers estan valorant la possibilitat que davant el canvi de vent i que per tant el foc, l'incendi, canvi la direcció, hi hagi alguns altres nuclis de població que sigui necessari confinar. Protecció Civil està pendent i sembla que en els pròxims minuts, en les pròximes hores, doncs podria haver-hi aquests nous nuclis confinats dels quals anirem informant aquí a Catalunya Ràdio i a Catalunya Informació. D'aquí a 3 minuts seran 2:15, de seguida més coses. Dèiem amb el responsable de Protecció Civil aquí a les Terres de l'Ebre, el Rafael Prades, la situació en els pobles que estan envoltats de les flames i del foc. Per exemple, la població de Xerta, on hi tenim la Júlia Albacar. Júlia, bona tarda de nou.
Bona tarda, Òscar, ara sí.
Quina situació tens ara mateix?
Doncs mira, aquí sobretot ara molt pendents d'esta evolució. Els veïns són conscients que són les hores més complicades de l'incendi. Ara, de fet, s'ha notat ja la calor. No n'ha fet gaire, això ho hem de destacar. Aquí encara bufava el vent, feia també que la sensació tèrmica baixés, però ara sí que ja es comença a notar esta calor del juliol, i jo crec que això també ha fet augmentar una mica la tensió entre els veïns. Aquí hem de tenir en compte que a Xerta hi ha persones desallotjades de masies properes que estan seguint, evidentment, amb molta tensió tota l'evolució del foc, perquè també els hi pot anar a la casa, o han pogut escoltar la darrera connexió, com ens explicaven, no? Que en aquest cas sembla que no s'haurien acabat de cremar aquestes cases, que són optimistes, almenys ara des d'aquí, però el cert és que està preocupant molt aquesta evolució del foc. Hem de tenir en compte Doncs això, que aquí a Xerta ja són moltes hores les que fa que estan confinats. Fins ara hi havia un grupet de gent a la plaça, la calor també els ha fet marxar a l'hora de dinar, ha baixat també el nombre de vehicles i la gent, doncs, poc a poc sembla que s'ha tornat a confinar després de veure també com al carrer han estat, doncs bé, gairebé prenent la fresca. A diferència del que han pogut constatar en altres poblacions, este matí, com per exemple Jesús o Roquetes, que també estaven confinades, però sí que han hagut comerços que han obert, aquí a Xerta el que hem pogut veure clar és que la majoria dels comerços, la majoria de les botigues i la majoria dels bars han optat per tancar, per abaixar persianes i de moment està doncs tots molt pendents, sobretot després de l'ensurt ahir, perquè Xerta va ser una de les poblacions en què efectivament les flames doncs van arribar més a prop del poble. Ho hem constatat venint fins aquí, com la gasolinera que està a l'entrada mateix del municipi va ser de fet un dels punts crítics ahir la nit i la majoria dels veïns així ho explicaven durant converses que hem tingut amb ells, no? Per tant, encara hi ha molt ensurt i sobretot ara doncs amb aquesta calor esperar que passi el més aviat possible i sobretot que puguen arribar ja les tan esperades notícies que s'hagi estabilitzat l'incendi.
Ara parlàvem amb Protecció Civil de la necessitat en algun poble d'establir algun centre d'acollida per la gent que viu en masies que estan molt aïllades i que, per tant, no han pogut quedar-se a casa seva. I ens deien que Xerta va ser un dels primers pobles que ahir mateix ja va sol·licitar doncs, la necessitat de tenir aquest punt d'atenció per tal que Protecció Civil donés servei a aquestes persones que no podien quedar-se a casa seva i que, de moment, suposo que deuen continuar en aquest punt d'atenció.
Sí, 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 així és. Estaven ara fa una estona dinaven, se'ls ha facilitat doncs menjar, aigua, el punt està fresc, tenen també endolls per poder doncs carregar els telèfons, mantenir-se comunicats sobretot. El que sí que ens deien, doncs, per exemple, que troben a faltar doncs una dutxa, poder descansar a casa seva i sobretot treure's aquest neguit de damunt, però el cert és que sí, que de moment se'ls ha vestit doncs aigua, menjar i sembla que tot seguirà així fins almenys que puguin, com a mínim, tornar ja a les seves cases o fins que es doni per estabilitzar l'incendi. Això, la veritat, és que encara no ho sabem quan es pot allargar aquesta situació, però sí que són esta desena de persones, esta desena de veïns, que ja porten moltes hores aquí i, doncs, això, que estan més pendents que ningú, sobretot perquè són els que sí que veuen possibilitats que se'ls acabi cremant la casa.
I com ens deia en Rafael Prades, ningú no està en lloc millor que a casa i que, per tant, tan bon punt puguin enviar-los a casa, òbviament els enviaran, però, en tot cas, mentre casa seva corri perill o la seva situació corri perill enmig de les flames, doncs, òbviament, aquests punts d'atenció que s'han establert en diferents pobles que ho han demanat perquè tenien aquestes casuístiques. Júlia, gràcies, fins ara.
Ah, digues. Sí, fins ara. No, t'anava a dir, clar, aquests sí que tenen molta sensació de perill. Altres veïns amb qui hem parlat, que tenen la casa, diguéssim, dintre del poble, que evidentment la massa forestal doncs et queda una mica més lluny, i la veritat és que s'ho prenien d'una altra manera. Això sí, vull dir que hi ha dues velocitats de tensió, podríem dir, però bé, que en general...
Les circumstàncies de cadascú, que fan que relativitzis sí. O no la sensació de perill.
Sí, i també l'edat, en este cas.
Ah, també és veritat, l'experiència, que sempre és un grau. Gràcies, Júlia, fins ara.
Fins ara.
Passant 2:45 de la tarda, som a Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, en directe des de Tortosa, en aquesta programació especial que vam començar ahir a les 2 i que hem tingut durant tota la tarda d'ahir, al vespre, a la nit i aquest matí també al matí de Catalunya Ràdio, i que seguirem aquesta tarda amb la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Agnès Marquès i el seu equip. Ara volem saludar el Guillem Argelic. Guillem, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Guillem Argelic és tècnic forestal del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre. Guillem, és molt d'hora o podem fer ja un primer balanç d'aquest incendi?
No, encara és aviat, perquè justament ara està entrant la marinada. No sabem encara en quina intensitat entrarà i, per tant, haurem d'esperar fins al moment que es pugui considerar l'incendi estabilitzat per a llavors començar a valorar el conjunt de l'incendi, tot i que ja podem començar a entreveure algunes de les conseqüències al massís del port.
3.100 hectàrees. La majoria de la zona cremada és zona forestal. Ha afectat alguna part del parc natural dels ports, però ara mateix els bombers intenten evitar que l'arribada de la marinada faci que les flames entrin encara més en aquest port, en aquest parc dels ports, i que encara facin més mal. Perquè si entrés aquí als ports, sí que la situació seria realment dantesca, perquè aquí sí que hi ha moltes hectàrees que podrien cremar.
Sí, sí, sí. No sé, bombers, quin potencial hauran descrit ara mateix en la situació de marinada, però...
Bé, no han volgut entrar amb els ports. Han dit que no contemplen que entrin en ports. Si no entra ports, 3.500 és el global, per tant estaríem a prop, però sobretot el seu objectiu és que no entra ports, perquè aquí no han volgut quantificar.
Vale. No, doncs... Si entra a les zones on està entrant, quan està entrant a la marinada canviarà, són en moltes zones inaccessibles, bueno, o de complicat accés. S'ha de recordar que el pla de prevenció d'incendis del massís del Port com a massís no està redactat i, per tant, les infraestructures de prevenció d'incendis pues, són les que són, vull dir, bastant escasses. I llavors, tota l'entrada que pugui haver a les serres de Pàndols o a Ports, bueno, la massa serà segurament un continu. Escasses zones en camps treballats, vull dir que la cosa es pot complicar bastant per a municipis com Paüls, per exemple, que és un municipi que està enclavat dins de, mateix del massís del Port.
Esperem que això no passi, perquè insistim que els bombers diuen que, si tot va bé, confien que podran estabilitzar l'incendi aquesta nit sense que entri als ports. Per tant, creuarem els dits perquè aquesta marinada de la que fa hores que en parlem doncs aconsegueixi ajudar els bombers i d'aquesta manera la situació no sigui tan complicada com ho seria si entrés de manera important al parc dels ports. Acostuma a passar, quan hi ha un incendi com aquest, i ens ha passat en aquest programa especial, hem parlat amb un representant dels propietaris de boscos, també amb un representant de Unió de Pagesos, que els afectats es queixen de la gestió forestal que es fa dels boscos a Catalunya quan no és estiu. I sempre passa, quan hi ha un incendi, que hi ha aquestes queixes. Realment es pot fer millor aquesta gestió forestal? Quin és el problema principal d'una gestió forestal en un territori com el català, en què cada vegada hi ha més hectàrees de bosc i menys de terra conreada?
Bé, tenen tota la raó en queixar-se. La gent que ens dediquem a gestionar, en el nostre cas assessorem als ajuntaments i busquem línies de finançament per a tirar endavant actuacions de prevenció d'incendis i de gestió forestal, i realment hi ha diversos problemes. Un és la propietat. La propietat privada majoritàriament està molt absent, en moltes dificultats per a organitzar-se i associar-se, i això genera un problema molt, molt gran. Una cosa són les finques públiques. Aquí a Terres de l'Ebre, per això, som un territori amb moltes finques públiques d'ajuntaments o de la Generalitat, però tot i això se fa molt complicat. Quan fas una actuació d'escasses 5-10 hectàrees i has de buscar al voltant de 70 o 60 propietaris o 30 propietaris, dona igual, que molts estan absents, que necessites la seva autorització, etc., tot se complica. És el problema de no declarar d'interès general, per exemple, la obertura, o sigui, les infraestructures de prevenció d'incendis, que és un tema que portem els enginyers demanant des de fa molt temps, que es declariguen les infraestructures de prevenció d'incendis d'interès general per a facilitar molts d'aquests tràmits. Aquesta és una dels problemes. Evidentment, segurament s'hauran parlat dels problemes de restriccions per temes de flora i fauna. És un clàssic. En alguns casos està totalment motivat i en altres casos es fa molt difícil d'entendre algunes de les restriccions, que poden arribar a ser bastant inverossímils en alguns casos. Per tant, evidentment, un altre factor és la manca de valor que la rendibilitat econòmica que té actualment, no, la fusta, tots els valors que se li diuen els valors ecosistèmics, que se'ls associen als boscos, se queden molt en el paper, però no en una realitat. El propietari no acaba veient que només veu despeses en la seva gestió, i el propietari públic fa mans i mànigues. Un municipi menut, com pot ser el de Prat de Comte, no arribant a 200 habitants, o el Fara, que són 360 habitants, els seus recursos són molt limitats i han d'abocar-se a línies d'ajut que any rere any vas intentant fer una mica, doncs, bueno, fer el mínim, o tapar els pedaços, i encara sort que hi ha ajuntaments que ho fan, però se fa molt complicat, la veritat.
Doncs és una de les podríem dir que dels deures que tenim com a societat, i com sempre, ja ho hem dit diverses vegades en aquesta programació especial, quan arriba un incendi com aquest sempre diem que hem de fer aquest debat, que hem de fer aquesta gestió, que hem d'arribar a enteses i a acords per tal de saber quines són les mesures que cal fer, però que després, quan passa l'incendi, doncs malauradament moltes d'aquestes mesures queden al calaix i per tant no s'acaba posant el fil a l'agulla. Esperem que aquesta vegada, tot i que al final un acaba sent força escèptic, doncs això no passi. Guillem Argelic, tècnic forestal del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Passant 8 minuts a 2:15. segurament és la paraula del dia, i és que fa hores que esperem aquesta entrada de la marinada, perquè des de primera hora els bombers ens han dit que aquesta marinada és el que ajudaria a controlar aquest foc. Saludem el Tomàs Molina. Tomàs, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ha arribat ja la marinada a la zona de l'incendi?
Està entrant, sí, sí. Està entrant, eh? Hem vist el final d'aquest mestral. Clar, entra, el mestral entra per la vall de l'Ebre, i per tant, en el que és pròpiament la vall, que seria el cas, la vall de l'Ebre, encara hi ha restes de component oest. Ara estem veient, per exemple, a Horta de Sant Joan, que estan donant encara un vent de l'oest de 11 km per hora, o també a Batea estan donant 5 km per hora del nord-oest, a Gandesa estan donant 8 km per hora també de l'oest, però en canvi a Tortosa ara mateix ja tenen 19 km per hora del sud-est. És aquesta la marinada, una marinada que serà de sud-sud-est, sembla, segons donen els models, al llarg de les properes hores, i per tant creiem que ajudarà per dos motius. Primer, perquè s'atura el ponent, s'atura aquest vent del nord-oest i d'oest que ha bufat les últimes hores, que és un vent molt sec i també molt virulent, amb molta força. I la segona, perquè aquesta marinada ara potser entrarà amb una miqueta més d'intensitat, però després de cara a la nit fins i tot hi hauran calmades. I segon, perquè la marinada aporta molta humitat, fa que la humitat ambiental pugi per sobre del 40, fins i tot 50 o més, i això és molt determinant a l'hora de treballar en aquestes zones d'incendis, i que l'incendi en ell mateix no tingui tanta força. Les humitats per sota del 30%, que són típiques dels vents de ponent, els vents que entren des de l'interior de la península Ibèrica, són molt més assecadors i, per tant, ajuden a l'incendi. En canvi, en aquest cas, com que és un vent marítim, és un vent que arriba des del mar, fa pujar la humitat relativa i humiteja, i, per tant, la velocitat, la capacitat de continuar cremant, doncs també disminueix. Per tant, tots serien, en aquest cas, indicacions bones pel que fa a la gestió de l'extinció d'aquest incendi de cara a les properes hores.
Per tant, és aquest context una mica més positiu, podríem dir, que el que han tingut les últimes hores, i que justifica aquesta imprudència, un cert optimisme de cara als bombers, de cara a la nit, sobretot, dient que aquesta tarda no serà, però que a la nit esperen poder tenir, doncs, estabilitzat l'incendi, que és el pas previ per després poder-lo controlar.
I podrien tenir un regal i tot, perquè els models donen també possibilitat de pluja aquesta nit. Home, en aquesta zona.
Això
la nit i la matinada.
Eh?
Els models ho posen. Per tant, surten ruixats, surten... no és que sigui gran cosa, però sí que surten precipitacions, i això encara seria, doncs, més d'ajuda dels bombers.
Per cert, els estudiosos del temps, aquells que no en tenim ni idea, hi ha coses que ens sorprenen. A primera hora del matí ens sorprenien les informacions que ens arribaven des del País Valencià, com hi havia gent a Alacant, fins i tot al nord de Múrcia, que notaven olor de fum i que avisaven a Protecció Civil a València, i Protecció Civil Valenciana els deia, no, això és de l'incendi de Tarragona, és a dir, aquest incendi d'aquí de les Terres de l'Ebre. En canvi, aquesta olor no es notava a Castelló o a València. I he vist com els companys de Punt, els meteorològics de Punt, compartien a través de les xarxes un mapa de vents, que era molt curiós, eh? Com el vent seguia
el plomall,
tot,
sí.
Clar, tota la canalització de l'Ebre, per entendre'ns, no? I al mar i tornava a entrar, no?
Correcte. També hem d'entendre que Alacant està com més enfora. I llavors el vent de mestral el portava cap a dintre del mar, i després feia una mena d'arc que acabava entrant a la zona de Alacant. De fet, ara Néstor Gómez ensenyarà en el TN, si poses el TN el veuràs, la forma del plomall, i veureu que té aquesta forma, que sí, ha portat les cendres fins a aquesta zona del sud del País Valencià.
I això justificava o explica perquè a Alacant se sentia aquesta olor de cendra, i en canvi a Castelló, que geogràficament és més a prop, però per aquest efecte d'aquest plomall que expliqueu, doncs no ho notaven. Tomàs, moltes gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
D'aquí a dos minuts seran 3:15 de la tarda. Fem una pausa per la publicitat i de seguida continuem amb més coses aquí des del centre de control de l'incendi de Paüls, aquí a les Terres de l'Ebre.
Catalunya migdia.
Una altra vegada me n'ha pujat el preu.
Pare, no carrega la sèrie.
Vull parlar amb una persona. Una persona.
No se'm sent.
Si això et sona, el que necessites és calma. La que et dona Adamo. Fibra i mòbil per 19 euros al mes sense pujades. Truca gratis al 1600 i canvia't a Adamo. Fibra, mòbil i calma.
6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
Sort del RAC.
Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar.
Nou de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Escolta, les millors sensacions no s'expressen en paraules. Com quan assaboreixes el teu gelat favorit o descobreixes les ofertes increïbles dels dies híbrids de Nissan.
Oh!
Del 3 al 14 de juliol, amb lliurament immediat i fins a 10 anys de garantia.
Uau!
Consulta condicions del teu concessionari o a Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
Només fins diumenge 13 de juliol, supertecnopreus al Corte Inglés.
Emporta't les millors marques d'electrònica i electrodomèstics amb fins a un 20% de descompte.
Portàtils, mòbils, televisors, frigorífics, aire condicionat...
I amb tots els nostres tecnoavantatges.
Supertecnopreus, a la botiga web i app del Corte Inglés.
Consulta'n les condicions i els models que participen al corteinglés.es.
Has de fer una cosa important.
Tinc vocació per el que és investigar.
Aquests són els joves que canviaran el món.
Soc una persona que està creixent.
Estudiants catalans als llocs més icònics.
Princeton. I amb tot això vaig anar a Cambridge.
Ens obre les portes de les millors universitats del planeta.
M'ha canviat radicalment la manera de pensar.
In College.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Viu un estiu que val per 3 a Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Especial informatiu a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació amb Òscar Fernández.
D'aquí a 14 minuts seran les 4 de la tarda. A les 4, l'Agnès Marquès i el seu equip amb la tarda de Catalunya Ràdio ens agafarà el relleu en aquesta programació especial que hem començat a primera hora del matí. De fet, ja l'hem tingut durant la nit, però a primera hora del matí amb el Freddy Vincent i el matí de Catalunya Ràdio, després a la Catalunya Migdia i després a la tarda de Catalunya Ràdio, seguint aquest incendi de Paüls, de les Terres de l'Ebre, que encara és ben viu i que ben bé fins a la nit, en el millor dels casos, no confien tenir estabilitzat els bombers. Quan parlem de... cuidar el territori, d'endreçar el territori, de com ha de ser la gestió forestal o la gestió del medi natural a Catalunya, hi ha una veu que fa anys que sentim, que s'ha convertit en un tòtem i que fa molts anys que avisa dels perills als quals podien fer front en situacions com aquesta que s'està donant aquest any. Martí Boada, bona tarda.
Què tal, Òscar?
Bona tarda, Martí.
Sí, escolta, digues, Òscar.
No, deia que...
Us escolto, sí, digue'm.
Deia que el Martí és doctor en ciències ambientals, geògraf, naturalista, i com deia, fa anys que avises del perill de no endreçar el territori, que tenim massa bosc a Catalunya, que l'explotem poc, que no en traiem la fusta que en podríem treure. Per tant, no sé si dir-te que no estàs gens sorprès del que està passant en aquest inici d'estiu del 2025.
No, lamentablement no. Podem afirmar a dia d'avui que Catalunya té uns boscos literalment inflamables, eh? Així, tal com t'ho dic, eh? Els boscos de Catalunya, si els has de definir, els pots definir ecològicament, botànicament, forestalment, però sobretot el que podem afirmar amb l'increment de temperatures del canvi climàtic i amb l'acumulació de massa forestal, avui Catalunya podem afirmar que tenim uns boscos inflamables. Aquesta és la característica que defineix aquest moment. I, si em permets dir... que els boscos els podem tenir plans de gestió, podem tenir normativa, podem fer que aplicar criteris de conservació, però el bosc no està quiet, funciona per ell sol, és a dir, no sé si m'explico, metabòlicament, ells van creixent, els nostres boscos creixen de mitjana 5 tones per hectàrea any. Creixen, o sigui, creixen, és a dir, augmenten en fusta dreta, I colonitzant els camps abandonats i les pastures abandonades. Per tant, el bosc no està gens quiet i funciona amb independència dels humans, amb una energia que és la del sol, els llums, per tant, no depèn de cap companyia elèctrica, i per tant, van creixent. I per tant, Catalunya, mira, això és molt conegut, als anys 60 teníem un 36 o 37% de superfície forestal, i ara estem a un 70% el país. I van creixent. O sigui, això és molt poc conegut.
I, de fet, clar, amoïna molt sentir-te dir que els boscos catalans són inflamables, perquè sabem que ens afrontem cada vegada estius més calorosos, segurament amb més sequera. Clar. Per tant, la situació, lluny de millorar, empitjorarà probablement els pròxims anys.
Sí, sí, no, la temperatura, això no ho para ningú, eh? Ara ens ha fet aquests dies i tot plegat, però no sabem quan pararà, eh? O sigui, aquest increment de temperatura, no sabem ni si tan sols si pararà, eh? Per tant, aquesta és una realitat. I després, aquesta dada, Òscar, els boscos van augmentant en volum, que ho acabo d'explicar. Cada any, s'incorporen per hectàrea 5 tones d'arbre més. No sé si m'explico. Això potser és que a vegades els científics no ens expliquem prou bé. És com va augmentant en tamany amb independència dels humans, diguem-ne. Per tant, cada vegada tenim més, els arbres són més grans, i és així mateix, això.
Hi ha alguna zona que t'amoïni especialment del país o t'amoïna tot el país?
No, les prediccions, home, jo sé, com a comunicador i com a estudiós, que no hem d'espantar, però això anirà tot cremat, eh? O sigui, les prediccions dels grans experts en física atmosfèrica i en el tema d'aquest increment imparable de la temperatura, sí, això no ho parla ningú, No em refereixo a l'incendi d'ara de Paurs, que Déu-n'hi-do, sinó el risc que això va augmentant i efectivament, hi ha, des d'aquest punt de vista, un desori, un desconeixement molt gran, però és pràcticament imparable la situació de risc. No hem d'alarmar, però sí que hem de capacitar, hem d'informar, donar elements de criteri per saber de què estem parlant.
Clar, perquè a més ara, quines mesures es poden prendre? Perquè, clar, aquesta situació, com ho arreglem? És a dir, no podem parar. És veritat que la temperatura anirà cada vegada més, cada vegada les sequeres seran més importants, cada vegada hi ha més bosc. Què podem fer per intentar revertir-ho, això?
Primer entendre-ho, perquè en aquest moment la societat catalana està molt dividida, i hi ha gent que encara s'enfada molt com veu a un forestal que té un pla de gestió d'un bosc, i hi ha la idea nova, que és una idea que no havia passat mai, que un bosc no es pot tocar, és una idea urbana, urbana, i això està en el pensament metropolità, està en molts dels funcionaris de la pròpia administració, i per tant, i clar, el tema és que aquesta intocabilitat, aquest mite de la intocabilitat, és un mite que no ajuda a fer polítiques realment de gestió sostenible. Els boscos s'haurien de gestionar amb criteris de tenir en compte la situació climàtica tan particular i que anirà augmentant, i per tant, aquí hi ha una feina comunicativa i educativa important. Els boscos s'han de gestionar, perquè el bosc no està quiet. Perdona, ara diré una botada, però el bosc, metafòricament, és com la barba dels mascles humans. Sí? Sí? Sí. No sé si m'explico.
Sí. Sí, sí.
Ells van creixent.
Si no t'afaites, la barba t'arribarà als peus.
Àngela, ara anem bé, ara anem bé. Ara
queda clar.
Anem bé. Sí, sí.
Martí Mugada, doctor en Ciències Ambientals, geògraf, naturalista, el missatge no és molt encoratjador, no és molt optimista, però realment és realista, perquè al final és el que ens trobem i ens estem trobant cada estiu una mica més, i fa la sensació que en els pròxims encara no haurem de fer front de manera encara molt més determinada.
Clar, sí. No, i a més, hem afegit encara un tema que jo no havia passat mai. Hem construït a dins dels boscos. Per tant, quan hi ha un incendi forestal, el problema no són els arbres, finalment, sinó són aquella urbanització, aquella masia que ha quedat aïllada, i el bosc li arriba fins a les peus de la casa. Per tant, el problema... Els problemes dels incendis forestals en aquests moments són sobretot humans, oi, són molt, tenen aquesta dimensió social inequívocament. I amb això no podem badar, ens hem de prendre en sèrio i sobretot superar aquest zutzac que hi ha entre les ideologies els que en diem els menys i capellans, i els divallàncies, els que invoquen la intocabilitat com a ideal i els que només hi veuen metres cúbics, diguem-ne, no? Això s'ha produït un enroc, un enroc aquí, i que la intel·ligència no avança aquí. I així està la situació. Una situació realment, efectivament, històricament molt, molt, molt greu.
Martí Boada, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Vinga, endavant. Adéu, adéu.
Falten 6 minuts per arribar a les 4. Un missatge no gaire encoratjador, però realista, el del Martí Boada, perquè, a més, fa anys que ens avisa i que, al final, els fets li van donar la raó. Falten 6 minuts per arribar a les 4. Falten 6 minuts per acabar aquest Catalunya migdia. Insisteixo que l'Agnès Marquès i el seu equip agafarà el relló per tal de fer la tarda de Catalunya Ràdio. I volem acabar amb sentint la veu del territori. Montse Castellà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estava a punt de saludar-te com a cantautora, però la Montse Castellà és activista, cantautora, poeta, a més, activista en mil i una plataformes de les Terres de l'Ebre, i suposo que, com tots els habitants d'aquesta zona, esteu vivint aquest incendi amb el doble d'ai al cor del que tenim a la resta de Catalunya.
Estem molt afectats i ara justament feia memòria, Òscar, que una de les altres vegades que tu i jo vam parlar-nos i a més ens vam trobar va ser el 2019 a l'incendi de Vinebre.
Mm-hmm, sí.
I que, per tant, tot i que...
I després el temporal Glòria del Tebre. És a dir, que sempre anem de desgràcia en desgràcia, Montse.
Sí, noi. I sembla que plou sobre mullat, tot i que ens manca l'aigua, perquè estem en lo cor encongit, amb molta ràbia, molta tristor, en la sensació de que cada vegada que hi ha una urgència d'aquest tipus... que diu que es prendran mesures i al cap dels anys ja hi tornem a ser, no? L'abandonament institucional, una manca de gestió i que se mantén que no ho estem criticant en absolut, al contrari, agraïm als bombers i a tots els equips de protecció civil que treballen sense descans, però la nostra sensació és que hauríem de prevenir més i no només reaccionar quan quasi ja no hi ha solució. Hem cremat la comarca en silenci durant tota la nit. I per tot perquè m'emociono, perquè és que és veritat que... Saps allò quan anaves a col·legi de menut i el professor te posava una mica la bronca als assistents dient és que hi ha massa gent que no ve a classe. I tu dius, home, no m'ho digui a mi que jo
hi era, ningú,
no?
Jo hi era.
Llavors, me sap greu ara dir-te a tu o a vosaltres alguna cosa perquè vosaltres mos heu telefonat i ja estem podent donar opinió, però és que durant tota la nit jo posava el 324 i allò era una reemissió constant. I llavors la gent, no tothom té xarxes ni Twitter. Molta gent de la que s'ha quedat confinada és gent gran que no té xarxes, que no sap com comunicar-se, que havies d'evacuar els pares dels masos de la zona del Canalet, de Jesús. I dius, però aquí, per favor, com pot ser que no s'hagi fet prou cas a nivell informatiu per poder-nos comunicar, per tranquil·litzar la població, per donar més informació? Només quan es fotin el sol, no? I clar, això nosaltres m'ho hem acabat de fer bullir la sang perquè la situació és molt complicada, però si et sents una mica recolzat, se sap més portador.
La manera com viviu aquí a l'Ebre, és a dir, viviu a les ciutats, viviu als pobles, però molta gent té un mas, té un tros d'hort, i això fa que tingueu molt terreny o moltes cases i molta gent podia estar disseminada en zones que realment ha corregut perill. Ahir a la tarda, quan vau començar a veure que hi havia incendi en aquesta zona, què vau pensar?
Mira, com bé dius, som un territori molt rural, amb un parell de comarques, hi ha pocs pobles, però molta extensió. I llavors, nosaltres tenim, per exemple, una caseta a la zona del Canalet, del barri del poblet de Jesús, dins de Tortosa, on a l'estiu, a més, és on la gent més se n'hi va, perquè als nuclis urbans fa molta més calor i tu el que fas és anar-te'n allà on tens un tros d'olivera, de terra, una caseta de camp, una masia menuda... I clar, això fa molt més difícil poder localitzar tothom i pateixes més perquè són nuclis que per interior se comuniquen tots. Aldover, Xerta, Regués, Roquetes, Jesús, Paüls, tots en poc terreny fas cap d'un poble a l'altre o un terme municipal sense gaire dificultat. I per tant, de nit a més sempre tot és més complicat perquè no veus la fum però sí que veus el foc, veus les flames i veus com s'apropen i tot i que sembla que estiguen lluny quan te n'adones que inclús salta l'Ebre penses que no passarà dins muntanya si canvia el vent, si ha sigut capaç de saltar tot el riu, no? I per tant, bueno, és una qüestió també de, com deien els experts anteriors a que jo intervingués, que fa de difícil control però que com a mínim si no podem tindre totes les eines per a previndre com a mínim informem adequadament i no ho dic per tu ni per vosaltres, ja m'entens, però hi ha un focus que de l'incendi, que no és només flama, que és un desequilibri territorial, que és un despoblament i que és una manera de fer que cada vegada que hi ha un problema d'estos se torna a posar damunt la taula, però després només mos recordem de Santa Bàrbara quan trona. I això no pot ser.
Doncs efectivament, Montse Castellà, molts ànims en aquesta tarda, que es preveu que serà clau per veure cap on evoluciona aquest incendi. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Queden 45 segons per arribar a les 4 de la tarda. Hem començat a les 6 del matí, després de tota la nit pendents també d'aquest foc a les Terres de l'Ebre, al matí de Catalunya Ràdio, després al Catalunya Migdia i ara de seguida la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Agnès Marquès i el seu equip. 3.150 hectàrees de moment afectades, 18.000 persones que continuen confinades a hores d'ara, 4 persones amb ferides lleus. De moment, el foc és ben viu. Els bombers confien en el millor dels casos que aquesta nit podran estabilitzar-lo gràcies a aquest vent de la marinada del qual parlem des de fa hores i que finalment ara ha arribat puntual a la seva cita. De seguida continuem amb més informació aquí des de Tortosa i des de Barcelona amb la tarda de Catalunya Ràdio.